mestre, una feina sagrada. Recordeu alguna mestra de la vostra escola? M'hi jugo el coll que us venen un nom darrere un altre, tant si us van agradar com si no. L'escola i, sobretot, les mestres marquen. Aquests dies el sector educatiu continua en lluita i estan en el seu dret. La seva feina s'ha tornat insuportable i això repercuteix en els alumnes. Sentim les queixes dels mestres, però com és que el sistema educatiu ha canviat tant? Quins eren els drets i les condicions adquirides que s'han perdut? Avui volem parlar amb una mestra jubilada i una mestra que exerceix, una conversa intergeneracional sobre aquesta feina on les dones són majoria.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Pero cómo he podido verme mi vida y dejarlo todo atrás. Pero cómo he podido verme mi vida y dejarlo todo atrás. Pero cómo he podido verme mi vida y dejarlo todo atrás. Pero cómo he podido verme y dejarlo todo atrás.
Aquesta que sentim és Mia Salazar i la cançó Despatriada. Aquesta artista, que és d'aquí però amb arrels mexicanes, porta 20 anys vivint a Europa. Ha viscut a Estocolm, a Alemanya, i si us agraden aquestes cançons boiroses d'una dona que s'ha fet un far, jo crec, de sentir Portishead, us convidem al concert, amigues. Tenim entrades per aquest dissabte 13 de juny a 8:45 a l'Helio Gabel. Els primers, a les primeres, a qui vulgui, que truquin al 93-201-7474. 93-201-7474. Aquest telèfon meravellós on podeu trucar també aquesta nit si sou mestres, si heu tingut mestres. Tothom té mestres. Vosaltres sí que... Nosaltres també som mestres d'algú, a vegades. No 3-201-7474. Passen 10 minuts de les 9 de la nit. Estava a Catalunya Ràdio sentint les dones i els dies. Benvingudes, benvinguts al programa que més us agrada de la setmana, que ja ho sé, que hem tingut dos dies de baixa perquè estàvem aquí amb el papa mòbil amunt i avall, però ara tornem ja a les pubilles de cuixa forta. Segur que recordeu alguna mestra que us va marcar. Jo crec que són figures essencials a la nostra infantesa i joventut. I a mi m'agradaria... Bona nit, ens acompanya l'Anna Trabal, que és mestra jubilada. Com estàs?
Molt bé,
molt bé. A tot part, encara gent pel carrer? Això passa, no, les mestres?
Sí, sí, sí.
Que et
sí.
Diuen... Ai, me'n recordo tant de tu.
Sí, i val a dir que a vegades haig de fer molts esforços per recordar els noms. Allò de dir la cara em sona i llavors et surt. Hi ha alguna pista que et fa sortir. I això em fa patir una mica.
Però a vegades també imagino que t'emociones perquè te'n recordes de les històries. Potser no te'n recordes del nom, però de la història.
De la història,
o
sí,
de què va passar.
De què va passar, de quan era més petita, de que resulta que te l'havies trobat en una situació, de que havíem hagut de bregar juntes. Sí, i fa il·lusió que et reconeguin i que et reconeguin amb il·lusió, clar que sí. I famílies, que també et trobes famílies. També.
Yeah. Ara m'ho explicareu, ara vull saber-ho tot. I també ens acompanya Noemí Font, que té que ella està treballant ara. Puc dir l'edat o què? Les mestres teniu edat o no?
Sí, jo tinc 45 anys estupendos.
I ara mateix fas de mestra en una escola de Vilassar de Mar, l'Escola del Mar.
Sí.
I tu suposo que et paren també, perquè ja has tingut molts alumnes anteriorment. Sí, i suposo que no sé si també tens un seguiment o a vegades et venen al cap històries que has viscut amb els teus alumnes.
Sí, i ells sobretot se'n recorden molt d'històries que els explico jo. Això també. Sí, jo me'n recordo que tu ens vas dir un dia, és que fa poc em va passar. Jo sóc mestra d'explicar moltes històries meves, com si fossin contes, i tant, és molt maco quan veus alumnes que fa temps que no veus i que et saluden amb afecte, és molt bonic.
Mm-hmm. Escolteu, són dies de lluita encara, dies que potser s'aturen o s'aturen durant un moment, gent, però clar, la guerra, podríem dir, o la batalla, ve de lluny. No m'agrada parlar en aquests termes bèl·lics, però sí que n'esteu, ho podem dir amb carinyo, fins al capdamunt.
Doncs sí. Doncs sí, ja podem atacar el tema dels recursos.
Dels recursos, de les mans, dels diners.
Sí. Bé, jo també, clar, soc mestra i a la vegada també he vist aquestes mancances com a mare i això és el que em dona a mi una visió molt clara de coses que fan molta falta. I em refereixo a coses que estan recollides en el decret d'inclusió i que són molt específiques i que per casos de criatures amb necessitats grans de suport doncs continuen estant en un limbo que legalment estan reconegudes, però a l'hora de la veritat doncs no hi són, no? Coses... Ja sé que són molt específiques, però aquest és el meu supertema.
A veure.
El tema de l'assistència sanitària en horari escolar. Yeah. Per criatures...
Què vol dir això?
Doncs...
Que no tinc criatures, jo no sé.
Sí, no. Criatures amb malalties...
A mi em donaven aigua del Carme, m'explico? Aquesta és la meva assistència.
Amb un sucre
que, escolta...
Ho arreglava tot.
Bueno. Conqueries Polònia després.
M'encanta. Doncs això, que hi ha criatures que tenen malalties greus, com és el cas de la meva filla, i que necessiten, doncs, una assistència sanitària en horari escolar. I són criatures que claríssimament el seu lloc és l'escola ordinària perquè no tenen una afectació cognitiva ni tenen pluridiscapacitat, però necessiten unes cures que el decret d'inclusió preveu, però després, a l'hora de la veritat, doncs, li diuen a la monitora que passa per allà que ho faci. I, clar, aquesta monitora ni té el reconeixement pel que fa al sou ni els coneixements per poder desenvolupar aquesta tasca.
Tècnics.
Llavors, això és una cosa molt específica, que potser molts mestres, doncs, si no han viscut el fet de tenir un alumne amb una malaltia greu, doncs, potser doncs, fins i tot no som prou conscients, però aquesta és una manca, jo penso, importantíssima i molt greu quan diuen, no, la monitora, que ho faci ella.
Això jo crec que ens està sentint molta gent que té criatures i veu perfectament totes les falles del sistema. Veu que els seus fills estan en barracons, sense aire condicionat, en situacions molt difícils, amb mestres que estan sobrepassats perquè tenen potser més alumnes dels que tocaria, amb aules amb alta complexitat. Se n'ha parlat molt de tot això, però a mi m'agrada que avui tinguem aquesta conversa intergeneracional, perquè jo deia abans d'entrar, de dir, jo vinc d'una escola on havíem estat 40 a classe. I això és fort, però sí, érem 40 i passaven coses també. I no hi havia potser tantes etiquetes com ara, però els professors també s'ho passaven malament. Però clar, què ha canviat? Com ho percebeu? I tu amb l'experiència, Anna, que ets ja jubilada, però que tu has estat molts anys treballant a l'escola, què creus que ha passat o què és el que ha canviat més?
A veure, jo diria que la percepció de com aprenen els nens i les nenes ara la tenim més clara. Abans teníem intuïcions i ara la neurociència ens ha donat ja noms i cognoms. Què passa? Doncs que hem canviat coses, però les hem canviat a vegades per assaig-error. Què vol dir? Que quan ens ha faltat o no ens ha sortit les estructures organitzatives que hem creat, tots els nous idees que se'ns han anat apareixent en els equips, resulta que hem fet 3 passos endavant i un i mig endarrere. I això ho aguantes tot si tot va bé. Però quan vas passant doncs, unes retallades el 2014, quan està la cirereta al pastís amb la pandèmia, els mestres hem aguantat el que no està escrit amb tota la història de la pandèmia.
Vols dir que els cabells blancs han sortit per això, eh?
I tant. I llavors, clar, arriba un punt que s'ha tentat.
Abans em deies una cosa que m'ha semblat molt interessant, que és que educàvem diferent, estàvem en una escola on es valorava més la memòria, hi havia una altra manera, potser més jeràrquica, ara es vol aprendre d'una altra manera, i això també, és a dir, és molt interessant perquè ha acollit a molts altres alumnes que abans es quedaven pel camí, podríem dir, però també al mateix temps per vosaltres és molt més exigent. A veure si m'ho podeu explicar, això.
D'entrada, educar és un acte de responsabilitat i de proximitat. I això es fa creant vincles. Mm-hmm. Jo també vaig anar amb classe de 40 i jo vincle amb la tutora que tenia, doncs no em vaig fer mai. era evident de que era una manera d'aprendre, de que havies de memoritzar un seguit de textos i els havies de saber transcriure en el moment que t'ho deien, i llavors anaves passant. Quan l'atenció a l'aprenentatge és de debò, és amb sentit, és quan s'aprèn, és quan et sorprens, és quan l'obertura de dir això va amb mi. Però si no, pots anar passant. Això ho hem anat aprenent.
Vols dir que l'escola d'abans era més... Em salven molt les distàncies, que jo vaig anar-hi. Tampoc hem sortit tan malament. Però a més una escola militar, és a dir, és en plan, aquí farem el que jo digui, sí. I ara...
Unidireccional.
Unidireccional. Sí, sí. O sigui, en la jerarquia del mestre hi havia els alumnes, i ara és com que hem volgut fer assemblea, però no està sortint bé.
A veure, ara
estic dient, hem... estic dient a raig,
no sé,
això.
Tu, Noemi, com ho veus, però el que ara hem volgut és posar l'alumne al centre i dir, a veure, quines necessitats hi ha. I, per tant, ara també tenim identificades més situacions d'aprenentatge que poden ser d'èxit o no, i que les estem treballant. Què passa? Que aquí hi ha d'haver un treball d'equip molt potent. Hi ha d'haver un treball de formació permanent interessant. Hi ha d'haver xarxa interescola. O sigui, hi ha d'haver moltes
I també hi ha d'haver uns drets també pels professors, perquè dèiem abans, també estàvem dient aquí al passadís abans d'entrar, que el que havíem fet moltes vegades és funcionar amb la bona voluntat. Al cap aquella mestra que se n'anava de viatge de final de curs amb 40 nenes, que ara ho penso i dic, mare meva, no? Amb 40 criatures a l'altra punta d'Espanya, per dir alguna cosa, i clar, allà podíem passar de tot. Sí. Ara m'imagino que això és impossible. I a més demanar-li algú que ho faci gratis.
Aquest és el tema, no? Que al final les colònies, vull dir, és una responsabilitat immensa, i si... doncs això, a vegades et toca en una escola que les circumstàncies són difícils. O sigui, si tot va bé, és estupendo, perquè vas de colònies i, escolta, vas d'hotel amb les criatures que els hi posen unes activitats i tu estàs allà perquè els nens es llevin a l'hora que toca, vagin a dormir, supervises una mica, fas companyia, però quan... doncs no sempre va així, diguéssim. Yeah. Jo crec que és, correspon que això estigui ben compensat, dic jo.
Està claríssim.
L'interessant és donar el valor pedagògic a cada activitat, a cada acte, a cada situació educativa. Si anar de colònies és un valor pedagògic, val la pena de posar les condicions per poder fer colònies.
Que estigui valorat per les dues bandes. Que el professor estigui bé, els alumnes estiguin ben cuidats, també.
Clar que sí.
Porto fatiga en la mirada dins una ciutat gris on mai comença la matinada. Miralls buits al mirar-te els ulls buscant...
Les dones i els dies, a contracorrent des que vam néixer.
20 minuts a les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio sentint Les dones i els dies amb dues mestres. Conversa intergeneracional, si ens vol trucar algú per dir la seva, 93-201-7474. Per cert, que s'han dut les entrades al Rafa Aranda, que diu que li agrada molt aquest programa i que vol que sàpiga, i m'ha quedat clar, que també l'escolten els hereus. M'agrada els hereus, els homes. No, és que ens agrada, el Ferran Badia també ens escolta, perquè no té un altre remei que estar aquí. Doncs continuem parlant de què és ser mestre, què era ser mestre i què és ara ser mestre. Aquí hem de parlar, estem a Les dones i els dies. Jo crec que és una professió, ha estat eminentment femenina, i jo crec que en cert sentit ha estat prou poc valorada, perquè és... Jo me'n recordo quan vaig fer selectivitat, que et deia, si no treus prou bona nota, doncs que et posin de mestre, que total, no necessita gaire. I a més tindràs un munt de vacances. Això ho hem sentit.
A banda que tothom se sent capaç, no, de donar indicacions de com s'ha de fer la feina, això passa sovint, Que dius, mira, hem pres aquesta decisió, prendrem aquestes mesures per poder ajudar, per poder atendre d'una manera més adequada, i et diuen que no, que les mesures més adequades són unes altres. Diu, home, ho hem acordat en junta d'avaluació, no sóc jo sola, que potser doncs, no t'agrada el meu criteri, vull dir, però aquí les decisions les prenem conjuntament. No, tampoc. Dius, bueno, doncs no sé. Tothom es veu en cor, no?, de trobar les respostes a les mancances educatives però i a les decisions que es prenem. Les
també
mestres.
Diríeu que pel fet de ser dones se us ha tractat a vegades amb certa condescendència, també la relació amb els pares, no? Com ha estat tot això? O no? O al contrari, s'ha respectat bastant i creieu que no han valorat o no ha estat en conversa que fóssiu dones o no? Creieu que hi ha hagut una mirada diferent?
Jo no m'hi he trobat, amb aquesta situació no m'hi he trobat. Em vaig trobar en una situació d'una reunió d'arquitectes, de quan l'escola passava de barracons a escola i amb els plànols del que havia de ser el centre, i la reunió d'arquitectes em volien preguntar el parer de què em semblava tot allò, i les dues indicacions que vaig fer és que ni em van escoltar. Em vaig sentir tan menys tinguda, vaig pensar, i tot eren homes, era l'única dona. Aquest sí que és el moment per ser dona, que vaig dir, però això ets fora de l'àmbit escola.
Sí.
Però...
sí, no, jo tampoc no diria... No he sentit mai...
No.
No, he sentit més aviat el fet aquest que la gent pot de seguida entrar a valorar o a replicar o a corregir-te les decisions que prens, no? Vull dir, en general, jo crec que hi ha molt de respecte. Jo, en general, sí. M'he sentit molt respectada. Però sí que t'hi trobes de tant en tant, no? Que, bueno, que posen en dubte si el que estàs decidint doncs és el millor.
I això és pel fet de ser dona?
Jo no
ho he llegit així, jo no m'hi he trobat així.
Millor.
No.
Què és per vosaltres ser una bona mestra?
Uau.
Bona pregunta.
Jo ho tinc clar, però jo ho tinc clar com a alumna, vull dir.
Com a alumna.
Sí. Començo?
Va, començo.
Jo... Ja estem aquí les dues mirant-nos sí, i no sabem qui ha de començar.
Vinga.
Jo recordo quan era petita que, de fet, o sigui, jo vaig... La primera vegada que vaig pensar en poder ser mestra va ser quan vaig tenir un mestre que em va impactar, no? Era un mestre que ens donava naturals, que és com ho dèiem llavors, i era un mestre que realment explicava d'una manera molt apassionada. I no només això, sinó que, a més, és que en aquella època, a l'escola en què jo estava, bueno, hi havia de tot, no? Com potser també passa ara. Però era un home que ens tractava amb amor, no? Amb molt de respecte. I jo veia aquell home i pensava, dic, ostres, dic, ha de ser...
Aquí va arribar la vocació, o què?
Sí, tot no i que no va ser una cosa definitiva, perquè després vaig tenir altres aspiracions, però recordo haver tingut aquest pensament, ha de ser lo màxim poder ensenyar una cosa que a tu t'apassiona. I a mi la meva passió és la música, i pensava, dic, ser mestre de música ha de ser... Bueno,
la bomba.
No más. I penso que un bon mestre ha de ser algú que sigui capaç de transmetre, jo ho veig així, passió per allò que explica, perquè jo ho veig a vegades amb els meus alumnes, jo em considero una persona també molt apassionada, i a vegades comencem un tema i comencen, però això és un rotllo, no ens interessa, no sé què. I jo començo, arrenco tota la maquinària i és molt bonic veure com ets capaç amb la teva energia doncs despertar l'interès cap a un tema que en principi, doncs, les habaneres. No volem fer...
D'entrada sembla difícil.
Bueno, sí, però ho hem fet conjuntament. El professor de música, perquè sí. En aquest any no sóc jo la mestra de música de l'escola, ha fet una feina espectacular i en dues setmanes s'han après quatre habaneres. Va venir un grup.
Però lletra feminista, espero, perquè totes són una mica la Lola sacó el pañuelo i jo estava aquí esperando la cantonada, eh?
Ostres, aquí no
això,
sé l'anàlisi.
Això,
mira,
el tema
no,
de gènere...
Ara m'he posat en
un jardí.
Aquí, ara m'he posat en un jardí.
El rom cremat, però tu espera'm a la playa. És que, mare meva...
Bé,
reculem.
Doncs jo penso que això és molt important, ser capaç de transmetre aquesta energia i arrossegar les criatures no? I mostrar-los interès cap a un tema que potser d'entrada doncs, sí. Importa un raba.
Arrossegar.
És molt important.
Anna, en el teu cas.
Sí, en el meu cas...
Estàs no aquí sé... prenent nota, reflexionant i tot,
No sé massa quin va ser el detonant. Em sembla sembla que jo sempre ho havia dit, i no ho sé, i a casa, doncs, la germana, doncs, infermera, i l'altra mestra, i no ho sé, m'hi vaig trobar, la veritat. Sempre m'ha agradat o m'ha interessat el vincle amb la distància curta. I això, sóc observadora i m'agrada aquesta proximitat. Vaig anar a la Normal de Sant Cugat, i en allà vaig ser l'última...
Era una escola... L'escola Normal, hem d'explicar que era el previ al que després va ser la Universitat de Magisteri.
Això mateix. I allà a la Normal vaig tenir la sort de tenir un professorat que em va fer llegir molt, que em va fer anar a l'escola a observar, a opinar, i en allà, o sigui, la decisió ja l'havia pres, però en allà em van convèncer. Em van convèncer que havia de ser mestra, i jo anava per les escoles del CPEC, en aquell moment, col·lectiu d'escoles per el pas a la pública. I en aquí és on vaig trobar escoles que em van donar idees de com poder, amb tot el bagatge de la renovació pedagògica del primer terç del segle XX, com es podia fer aprenentatge amb els nens i les nenes i amb equip. I vaig anar a parar en unes escoles que això m'ho van ensenyar.
I t'ho van permetre.
I m'ho van permetre.
Doncs mira, tenim una trucada de la Bea de Mataró.
Hola.
Hola, què tal? Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Bé, contentes, contentes. Què ens vols dir, veure?
Mira, jo estic molt d'acord amb la primera mestra que ha parlat, perquè jo vull donar les gràcies a dues professores. Una va ser professora meva i es deia Maria Pilar Sambola, que el que em va ensenyar va ser a estimar la història, perquè ella estava enamorada de la història. I era una persona que, en lloc de fer-te llegir història i explicar-te història i tal i que qual que va, et posava un mapa allà a la pissarra i començava a relacionar-te tota la història mundial i quedaves allà al·lucinant com si estiguessis veient una pel·lícula. Jo des de llavors m'encanta la història i sempre m'ha agradat, això sí.
Interessant la passió, 40. La passió de que la transmetia.
Sí,
interessant.
Era la seva passió, i a més és que et feia participar, et preguntava, et deia, bueno, i per què? I què opines? I per què hi vaques aquí? I no sé què, i no sé quant. Estava sempre parlant.
Doncs escolta, dic que aquesta nit ens en recordem d'ella, de Pilar Sambola, has dit,
Maria Pilar Sambola.
Mira, deia, sí. Ens encanta recordar el nom, perquè ho dèiem al principi del programa, que tothom té aquella profe de l'ànima que sempre recorda i que se'n recorda d'una frase d'ella o d'alguna cosa que li va ensenyar i que no s'ha oblidat mai. Jo, el complement directe a les frases, tinc claríssim.
Era superelegant, a més, també.
Doncs això també fa molt.
I després també li dono molt les gràcies a una professora de la meva filla que es deia Maria Àngels. Era la seva professora de quart. La meva filla s'avorria moltíssim en les classes, perquè ella podia fer més i llavors s'avorria moltíssim. I aquesta professora, sense dir absolutament res a ningú, va saber motivar-la, li donava més feina que els altres sense que ningú ho sapigués, només ho sabíem ella i jo, la motivava, li deia que tenia que el que ella podia fer era ajudar els altres, els que estaven més retrasats de la classe, i la meva filla, quan arribava al col·le, després de conèixer aquesta professora, anava feliç, anava contenta, i ara és una dona que ajuda a tothom.
Que bé. Doncs escolta,
de matemàtiques, i la meva filla ara és física quàntica i li devem amb ella.
Home, això són paraules majors. Ha anat molt bé en aquesta casa, això. Bea de Mataró, moltíssimes gràcies per trucar. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres i felicitats pel programa.
Merci, bona nit.
Visca les dones, adeu.
Visca les dones. M'agrada que avui estem parlant de les mestres, de totes les coses bones que han fet per nosaltres. Jo m'emociono, amb algunes mestres, perquè sí, perquè crec que hi ha un abans i un després. Moltes coses de les que anirem incorporant tota la vida, portarem a sobre, seran gràcies a un dia, a una mestra. Aquests dies, evidentment, amb tota la lluita que porteu a les escoles, s'està parlant molt de la complexitat dels centres, dels diferents orígens de les criatures. Tu, per exemple, Noemí, has treballat en escoles molt problemàtiques, on hi havia alumnes que tenien pares a la presó, per exemple. M'agradaria que m'expliquessis una mica com ho porteu això, és a dir, quan us trobeu situacions d'aquestes, i si us sentiu soles, perquè sempre em pregunto que hi ha allò que diuen la llibertat de càtedra, que tu tanques la porta i estàs sola per les coses bones, però també per les dolentes. Com heu viscut tot això?
Jo, a les escoles que he treballat de màxima complexitat, la veritat és que el record que tinc, perquè d'això ja fa uns quants anys, els equips estaven molt units. I jo penso que això és... No sempre passa, no? En les diferents escoles en les que he estat, doncs, els equips no sempre... quan hi arribes hi ha l'harmonia necessària per poder desenvolupar la teva tasca el millor possible. Però en aquestes escoles, doncs, sí, la veritat. I jo crec que això és una peça clau, perquè quan estàs a l'aula i de cop i volta esclata un conflicte del tipus un nen es brota i comencen a volar cadires, necessites poder sortir, demanar ajuda i que vinguin dues persones a donar-te un cop de mà. Llavors,
i també, ara que dius això, dius un nen que brota, perdona, però clar, estem parlant de salut mental, de problemes de salut mental seriosa, i també d'un tema d'indefensió física.
Sí, i després, doncs moltes vegades els mestres, o parlaré per mi mateixa, quan m'he trobat amb aquestes situacions, l'equip et diu, doncs, en el cas que passi una cosa com aquesta, doncs com has d'actuar... Però a mi m'ha fet tot això pensar també en la meva pròpia salut mental, perquè quan encadenes uns quants cursos així, sostenint tant de dolor dels altres, i resisteixes, moltes vegades arriba juliol i aquí dius, no sé què em passa. I vas al metge i dius, mira, que m'entens, que has de descansar... una bona temporada.
Hi ha hagut moments, per exemple, que heu pres fins i tot medicació, o heu tingut crisis, perquè crisis d'ansietat, em sembla absolutament normal, amb el que m'esteu explicant, però hi ha hagut moments de dir, he d'aturar-me un temps,
o... No puc més. Sí. Més a més, tots aquests patiments te'ls fas teus, perquè quan veus un nen o una nena que no pot més, o que et ve la família que està desesperada. Clar, d'entrada, si tens les condicions, tu el que pots fer és crec, un espai de protecció, de seguretat, per dir, aquí dintre estarem bé. Aquest espai d'amabilitat, segurament, però no sempre tens les condicions per tirar-ho endavant.
No, o a vegades... Bueno, jo em ve al cap a una escola en la que vaig treballar on hi havia una criatura que venia rebotada d'un altre lloc, i era una escola que era com... És una escola que és referent en inclusió. I era un nen que cada dia doncs, brotava de manera violenta. I la meva funció específicament en aquesta escola, a banda de fer unes quantes classes de música, era sostenir aquest nen. Llavors també, clar, vens d'una hora d'estar sostenint una criatura i després, vinga, ara et toca anar a I5 a cantar el gegant del Pi. I jo moltes vegades m'adonava dir, ostres, dic, com... i ho has de fer, perquè te toca. L'horari diu que ara toquen a la següent sessió, no? Dius, ostres, com ho he de fer? I jo recordo que després d'haver estat un curs doncs, en aquesta escola, l'any següent vaig començar i al cap de... també estàvem en ple Covid, vaig començar a notar-me que no estava fina. Vaig haver d'anar al metge i dic, és que no sé què em passa, o sigui, jo soc pura passió i no puc, no sé què em passa. I sí.
Has dit la paraula clau, quan els equips estan en harmonia, quan hi ha mirades de complicitat, quan hi ha moments que no pots més, però veus que hi ha algú que et diu no et preocupis, surt, vés a donar una volta, que això, suposo que amb totes les feines, quan treballes bé, T'emociones.
Sí, sí.
Quan treballes
això
bé...
és ràdio, però ho hem d'explicar, eh? Sí. Perquè se'ns ha emocionat una mica la Noemí recordant aquest moment. Sí. Però sí, no passa res, perquè em sembla molt valuós, no?
Clar,
vius tant la feina, t'ho creus tant...
És que és passió. Que... I la passió te la creus,
clar,
te l'emportes, i la sents. Sí. I la sents. Vull dir que t'entenc perfectament aquesta situació, eh?
I per això també és tan important, no?, que els professors tinguin, les professores tinguin aquests drets que estan demanant, perquè ho pateixen, ho viuen. Segur que hi ha de tot.
Segur que hi ha de tot, però és interessant quan et diuen necessitem mans i diners, i els diners per cobrir tots aquests suports. Però també es necessiten un tipus de condicions com per... Què en farem d'aquestes mans? Com canviarem les dinàmiques d'aula? Com sostindrem aquestes activitats, aquests moments que ara no sabem com agafar? Totes aquestes reflexions, cal temps, i cal coordinacions, i cal codocències.
I cal saber-ne molt, perquè al final, clar, vull dir, jo tinc clar que em falten mans quan hi ha situacions com aquesta. Ara, com s'ha d'organitzar, i que no tot es resol amb més persones, sinó que s'ha de reestructurar, s'ha de replantejar com ho volem fer.
S'ha de replantejar molt. Jo penso que hi ha d'haver un canvi molt profund. Molt profund, i no sé si des del...
Sí, anava a dir, i els que, per exemple, potser ens estan escoltant i diuen què ha passat, o sigui, és un canvi social també.
També.
No només estem parlant de, en els últims anys hi ha més migració, hi ha més pobresa, jo crec, hi ha situacions més difícils a les famílies, es necessiten més per viure, el tema de l'habitatge és una qüestió
totalment
greu, és a dir, passen moltes coses i de tot això també els mitjans, em refereixo als internets, als Instagrams, als mòbils, vull dir, ha canviat tot moltíssim, vull dir,
totalment.
Nosaltres no teníem un mòbil quan anàvem a l'escola, i això, vaja, això ha estat un canvi, un abans i un després. Uh-huh. Clar, tot això, aquí sí que m'agradaria que féssiu com una mena de conversa, no? Com recordes l'escola? Perquè tu, per exemple, Anna, has viscut l'escola sense mòbils i l'escola amb mòbils,
per exemple.
A més, com ha estat aquest canvi?
Al principi dels 90, tot el que era el professorat, érem analfabets digitalment, perquè jo vaig aprendre el processador del framework, que es deia, un processador de textos, ens vam haver de formar en aquell moment.
Però tu com ho has vist, per exemple, em refereixo amb els alumnes, perquè aquí hi ha hagut un canvi abismal, tot aquest tema del control dels mòbils, ara que no se l'estiguin mirant, o ja ho heu abandonat, en aquest sentit?
No, a veure, els mòbils jo penso que sí que han d'estar en els centres, però amb unes condicions, vull dir, els mòbils poden ajudar.
Però em refereixo a vosaltres com a profes, com a mestres, com us va canviar això? Com us va canviar la vostra manera d'ensenyar? Perquè allò que explicàveu i on estàveu...
Potser més a secundària ha estat més latent. A primària, els mòbils a l'aula no hi són.
No, el que han fet ha sigut posar-nos pantalles a tothom, a tort i a dret, amb aquests
amb
diners
crombos
que han vingut d'Europa, quin projecte.
I després s'han hagut de treure. Sí, sí.
A la nostra escola tenim tot. Super.
A Vilassar de Mar gasteu bo, eh?
Sí, allà tenen quartos la gent. Sí, tenim pantalles a tot arreu, però també hem de fer una reflexió sobre cap a on anem, no? Perquè com que ara diuen que tot això, que hi ha països nòrdics, no?, que han començat a retirar pantalles, i hem de mirar com ho fem, però jo també penso com tu que el tema de la secundària, o sigui, a mi m'agradaria dir una cosa, el meu fill, jo tinc un fill de 13 anys i no té mòbil, per exemple, vull dir, ens està costant molt, el pobre és el raret de la classe perquè és l'únic que no té mòbil, ni xarxa, ni WhatsApp, ni res de tot això. Però clar, a primer de l'ESO, quan va entrar, li van donar un ordinador.
Clar.
I tots els deures van a través de l'ordinador. Resulta que el meu fill a casa no té accés a YouTube i amb l'ordinador de l'institut sí. I jo vaig tardar un temps. Jo pensava, mira que bé que estudia el meu fill.
Però...
perquè li vaig posar un escriptori a la seva habitació i estudiava, escolta, estava allà al quarto, 2 hores seguides estudiant, fins que em vaig adonar que resulta que la meitat del temps estava a YouTube i és amb un ordinador de l'institut, i he demanat no sé quantes vegades que no vull el maleït ordinador, i al final em diuen que me l'he de menjar amb patates, i a més tots els deures van per ordinador.
Per aquí torna a haver una mica la situació de dir, anem a parlar als mestres de quin valor pedagògic té.
Clar.
Anem a... a buscar els pros, els contres, anem a donar-li la volta, i si cal prohibir-ho es prohibeix o no, perquè és una situació que sembla que, des de la professió, des de dins, que ens diguin el que hem de fer. Com si no volguéssim...
Us sentiu que potser, és a dir, us necessiten, evidentment que us necessiten, perquè les criatures han d'estar escolaritzades i vosaltres sou una baula fonamental en l'educació del país, però al mateix temps no maneu tant com us agradaria? M'estàs dient això?
Estic dient de que potser no hi ha temps...
Els resums de les periodistes.
No hi ha temps suficient, perquè el dia a dia es menja, per parar i reflexionar sobre la pràctica i decidir si això que fem té sentit o no té sentit, si realment l'alumnat està aprenent i que el coneixement que estem donant té un valor significatiu aquí al darrere. I aquesta reflexió, ostres, ens la saltem, i llavors esperem que ens donguin un currículum que ens diguin el que hem de fer. Ui, no, perquè el currículum és obert. Tants anys demanar un currículum obert i ara resulta que demanem un currículum tancat.
Teniu més burocràcia que mai, però potser em falta reflexió.
Molta reflexió i temps per reflexionar.
Em sap greu que estaríem aquí tota la nit parlant, però última pregunta. Perquè...
A veure, va.
Tot i així, tot i les dificultats, tot i les lluites, tot i que no teniu el que hauríeu de tenir a les aules, ho recomanaríeu ser mestre? Seguiríeu recomanant ser mestre? És la professió més bonica del món?
Clar, jo no he conegut tantes de professions, per tant, per mi sí. El que passa que jo demanaria que la formació inicial se li donés una volta. I que la universitat
perquè
mirés a l'escola.
Tenim un nivell molt baix a la universitat.
Home.
Amb magisteri.
I l'escola no mira la universitat i la universitat no mira l'escola. Com ens podem entendre?
Cada u va per la seva banda.
Del tot.
Digues. És que m'encanta escoltar-te. No, jo sí que penso que aquesta... O sigui, al llarg de la meva vida jo he sentit... He estat sempre convençuda que és la millor feina del món. Has de saber també triar l'especialitat, clar, i la música és el millor. Això és això. Som l'especialitat més enxufada perquè ens passem el dia cantant i ballant. I jo estic molt d'acord amb el que deies també, no? El fet de crear aquest vincle amb els nens. Per mi és una cosa molt, molt important i que em fa sentir molt plena, la veritat. Saber que... Bueno, que estàs allà i que ets la persona de confiança, no?, per ells. I jo gaudeixo molt ensenyant, la veritat. No sé, em costa posar-hi paraules, però...
Ha quedat clar.
I tant que ho recomanaria.
Escolta, jo tornaré al col·le per anar amb vosaltres. Estic claríssim. Anna Trabal, Piqueres, mestra jubilada, la Noemí Font, ara a l'Escola del Mar de Vilassar de Mar. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A tu.
Merci.
Gràcies.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt. I wish I could fly like a jet plane. I could read the minds of my enemies. Push up a poster, carry a lunchbox. Have a superhero to come rescue me.
Ja tenim amb aquesta música una mica la Beyoncé descolorida. Jo també podria ser-ho, eh?
Sí,
Pobilles
sí.
De cuixa forta. Júlia Bacardit, com estàs?
Fenomenal, amb aquest estiu que ja està aquí entre nosaltres. No podria ser millor.
Tu estàs contenta, eh? Jo encara no ho he notat. Estem aquí amb l'aire condicionat de Catalunya Ràdio, que està bé, eh? Però...
S'està bé, Resguard.
M'agradaria més estar al carrer ara mateix.
Ja arribarà, Montse,
ja
arribarà.
Un dia hem de fer un programa al carrer. Bé, no, ja el fem, de tant en tant, però a mi m'agradaria ara l'estiu, eh? Te'n poseu una taula aquí de càmping, aquí davant, la Diagonal 614, i jo m'hi veig, eh?
Molt bé.
Escolta, avui volem parlar amb la Júlia Bacardit, col·laboradora de premsa escrita, autora, autònoma a tot terreny, una dona com Déu mana, parlar de les primeres dames.
Sí, sí, sí.
Efectivament.
M'ha cridat l'atenció que volguis tocar aquest tema.
Perquè és que heu parlat de tot en aquest programa.
Ja, és que portem 6 anys fent aquest programa.
Llavors he dit, deixa'm parlar d'aquella frase tan poc feminista que diu que darrere d'un gran home sempre hi ha una dona. No sé si estàs, no sé si tu tens una altra versió d'aquesta expressió.
Jo tinc una altra versió. Tinc darrere d'un gran home hi ha una gran dona sorpresa.
Que prega plats, neteja, etc, etc. Doncs el que feia gràcia és que les primeres dames una miqueta el que els passa és que és com aquest rol però l'engròs, no? S'entén que una primera dama és la dona del dirigent, la mare del país, no? Que es preocupa per l'educació, pels nens, pels pobres. Coses essencials, però de perfil baix.
Volen una mica això, perquè encara hi ha aquesta idea de que la primera dama és això, simplement la consort, l'acompanyant.
Sí, és veritat que ser acompanyant no és fàcil i
no.
La veritat és que també m'han vingut al cap moltes imatges d'aquestes, perquè se n'han vist moltes, no?, de primeres dames, des de Melania Trump, no?, amb aquests tuits graciosos d'ella mirant amb cara de fàstic el seu marit en moments donats.
O... L'entenem.
O sigui, hi ha
totes
hagut empatia.
Totes hem estat allà en aquella cara.
Hi ha hagut empatia, sí, també, per Melania Trump. O Brigitte Macron, no?, que va bufetejar el president perquè estava flirtejant
no
amb un actiu.
Això no ho sabem.
Actiu.
Jo sempre ho dic, això no ho sabem, no es va veure.
Home, la bufetada sí que es va veure, sí, Montse.
No sé, potser era la mà d'una altra. És que ara amb l'IA fan moltes coses. I és que a mi em cau bé la senyora Macron.
No hi ha cap problema, a mi també em cau bé la senyora Macron. És a dir...
Ja.
Però bueno, va cridar l'atenció, no?
I quina és la teva teoria de per què va bufetejar el seu marit?
Bé, el que es va dir és que el seu marit estava tenint una cosa més a més com una mica innocent, que es veu que estava textejant-se amb una actriu iraniana.
Home, només innocent, innocent.
Era una afera emocional, Montse, que fan mal, evidentment, fan mal.
Home.
I la Brigitte li va dir, Emmanuel, per aquí no, eh? Per aquí no passem. Això és, això és el que es diu. Però jo no voldria difondre males...
És mentida, no... Segur que li va posar sucre al cafè i no li agrada amb ell el sucre
segur
al cafè.
Segur que és això.
És que és això.
I a les antípodes hi ha la Lady Di, no? Que és aquesta noia que va marcar una època... Dic noia perquè es va convertir com en la primera dama innocent per excel·lència, no? Víctima de la seva condició. No?
Jo tot això no,
tota
ho tinc clar. No ho tinc clar.
Es va morir amb el seu amant, el taxi.
Això és tot el que diuen. Jo no em crec mai res del que llegeixo.
Ah, ostres,
sí.
Caram.
Però tot i així, aquesta figura de l'apagallums, que és com li diuen al meu poble, una noia així una mica bleda, que jo crec que és la imatge que es va voler donar d'ella...
Es va donar aquesta imatge, clarament.
Doncs, vés a saber.
Però va triomfar aquesta imatge, perquè... Bueno, també s'havia dit, no?, que va ser de les primeres dones a tocar malalts de sida amb les mans, o sigui, hi havia aquesta cosa d'ella com a persona angelical, trencada, no?
Sí. I... Van voler fer aquesta imatge, sí. Van voler donar aquesta imatge d'ella.
No sé si ella estava d'acord amb aquesta imatge, però en tot cas no ens ho pot dir, pobra.
Vols que posem música?
Vull que poseu música.
A veure, Julià Bacardit, ara amb aquesta música ens vols explicar que no només hi ha senyores del món blanc que són primeres dames. Hi ha primeres dames a tot arreu.
Sí, hi ha primeres dames a tot arreu, és a dir, les primeres grans dames famoses, no? I són Martha Washington, que, pobra dona, doncs, bueno, va tenir la mala sort d'acabar casada amb el pare fundador i primer president dels Estats Units, però... Està sonant música de Moçambic perquè m'ha cridat l'atenció una primera dama en particular que té la característica d'haver estat primera dama dues vegades amb presidents, amb caps d'estat d'estats diferents.
Ah, això té gràcia.
Sí, ella és Grace Machel.
Ella sempre ha decidit que vol ser la primera dama i és igual qui canvi a l'altra banda.
Tant és, tant
és. M'agrada,
m'agrada. A més, és igual al país.
Actitud.
És a dir, imagina't, és que és realment interessant el tema, no? Ella va néixer al Moçambic rural l'any 45, quan encara era una colònia portuguesa. Van estudiar a Lisboa, tot això, torna al seu país natal i es fa revolucionària. I es fa revolucionària en un molt bon moment, perquè el 1975 Moçambic aconsegueix la independència i ella es casa amb Samora Machel, el primer president d'aquest Moçambic independent. I a més es converteix ella en ministra de Cultura, d'Educació. Va reduir molt l'analfabetització del país, va obrir escoles per adults...
Vull dir, que no es va quedar amb l'imatge d'accessòria que es dèiem al principi, que s'ha volgut donar a les primeres dames.
De fet, clar, hi ha primeres dames i primeres dames. N'hi ha moltes que no han estat merament accessòries. I en el cas d'ella, doncs sí que va tenir un rol important i a més va tenir mala sort perquè l'any 1977, just 2 anys després de la independència, guerra civil. Guerra civil a Moçambic, una guerra civil promoguda per l'apartheid sud-africà. Sud-àfrica és un país veí de Moçambic. I ella encara estava al govern i, a més, el 1987, el seu marit, el president, es mor en un accident d'avió. D'aquests accidents d'avions que a vegades n'hi ha hagut alguns altres en països africans que són sospitosos. No sé ben bé si va ser un accident o no. Però el cas és que la dona es queda vídua en una posició, doncs, de cert poder i una miqueta, penjada, diguéssim.
Penjada?
Penjada, perquè, clar, és fotut, el teu país està en guerra, el teu marit es mor en un accident d'avió, no? Les coses no són fàcils. Però és en aquesta vinentesa que coneix, als anys 90, principis dels 90, a Nelson Mandela. Nelson Mandela ja ha sortit de la presó, després de molts anys empresonat per haver lluitat contra l'apartheid, i es coneixen bastant d'igual a igual. És a dir, sí que, escoltant entrevistes amb ella, sorgeix una relació d'amistat mútua i d'admiració, i el Mandela se separa de la seva dona de tota la vida, que és Winnie Mandela. Potser això de tants anys a la presó, evidentment, no va bé per un matrimoni, Montse. Això de... Suposo que per això es van divorciar.
Hi ha alguns que... És igual, no em facis fer broma.
No et faig parlar. I res, doncs que així va anar la cosa, que aquesta senyora va ser doblement primera dama i doblement vídua, perquè Nelson Mandela es mor el 2013... i ella encara és viva. I no només encara és viva, sinó que encara promou els negocis que obren dones i té molta activitat encara.
Que desconfieu d'aquell imaginari de que les senyores, les primeres dames, no fan res.
No, que va. Fan moltes coses.
Ens hem animat, volem seguir sentint música africana. A mi m'encanta que hagis portat aquesta banda sonora perquè, escolta, necessitem canviar i tu vas amb aquesta camisa i ja
t'estic preparadíssima.
Aquests efluvis africans.
Però és que, a més, m'encanta Míriam Makeba, sempre m'ha agradat molt.
Pata, pata, pata.
I aquesta cançó es diu Mayi Buyo i té tot a veure amb Nelson Mandela perquè Mayi Buyo vol dir torna en la llengua xosa, Isi Xosa, que és una de les majoritàries de Sud-àfrica. I, evidentment, Míriam Makeba la va fer en honor a Nelson Mandela, que encara estava empresonat, no?
I escolta'm una cosa, però hem passat molt ràpid per les senyores europees i tu també dius que les primeres dames no s'escapen de l'estigmatització. Què vols dir amb això?
Clar, abans, per exemple, parlàvem de la dona de Macron, no?, que jo he explicat el moment còmic de la bufetada, però és veritat que Brigitte Macron, com moltes altres primeres dames, doncs ha patit una miqueta, no?, els insults dels opositors de Macron i, a més, amb una cosa que és un patró que després s'ha observat també en altres primeres... abans s'ha observat també en altres primeres dames, que és... s'ha arribat a acusar Brigitte Macron de ser, en realitat, un home. De tenir penis, en definitiva.
Sí, això en vam parlar, és fortíssim.
És fort, perquè, a més, clar, dius, aquesta senyora va tenir 3 fills abans de Macron, no?, perquè és molt més gran que Macron, però té 3 fills, és difícil la cosa.
Sí.
I, a més, això, aquest insult no és casual, és una cosa que ja havia passat amb Michelle Obama, que va ser la primera dama negra dels Estats Units, la primera dama negra dels Estats Units i del món occidental, a qui no només s'acusava de ser un mico o es reien de la seva musculatura o l'encasellaven amb l'estereotip de la dona negra enfadada, sinó que també deien el mateix, que en realitat era un home. Que, òbviament, és absurd, també té fills, no? Però a part...
És que és igual, o sigui, es tracta d'insultar-les i de menystenir-les. Jo crec que potser amb la Melania no s'han atrevit tant. No sé si és perquè... pel seu físic, perquè
jo sí que s'han ficat amb la Melania, però molt menys, perquè, evidentment, per exemple, amb Michelle Obama la qüestió racial era claríssima i...
Bueno, i perquè l'insult, diguéssim, vindria de l'esquerra, i l'esquerra no té tanta tendència a insultar les dones.
Bé, sí que se l'ha acusat molt de ser una dona merament decorativa, de ser una caça fortuna, fortunes i, sobretot, de ser una immigrant casada amb un polític que té unes polítiques d'immigració molt dures, però això és molt habitual entre els líders anti-immigració.
I, escolta, la idea que està la primera dama, quan surt, més o menys? Perquè, clar, en la història hem tingut les reines consorts, les reines que feien més feina de la que els hi tocava, vull dir, perquè hi ha algunes reines, que tela, eh? Però allò de la idea de la primera dama, quan s'ambienten això?
És les repúbliques, no? És el 1789, és la Martha Washington, que és la pobra dona que, a contracor, es va veure quan se li havien mort tots els fills i tenia ganes de retirar-se, que havia de començar a fer reunions socials i a fer de bona senyora republicana per al país. Molta compassió per Martha Washington.
Doncs escolta, quin viatge hem fet avui, eh? M'agrada aquest viatge per les primeres dames. Tu, si haguessis de ser primera dama d'algun país, de què et demanaries?
Home, jo crec que Catalunya, ja que hi som, francament.
Si, escolta, no has parlat de la Ferrusola?
No hem parlat de la Ferrusola, però és que, pobre, es va morir fa tant de temps que no tenim cap mem.
No.
Però sí que en tenim, de mems. Tenim aquell de la truiteta que feia.
Era molt primera dama.
Era la primera dama, sense cap mena de dubte. I, a més, era el complement de Pujol també ideològic, la Ferrusola. Un altre dia fem un especial Ferrusola.
Un dia
es parla molt del Pujol, però també hi ha la senyora Martha Ferrusola.
Un dia en parlem. Per què hem parlat només de Martha Ferrusola? La dona del president d'avui, la dona del president Illa, no seria primera dama? Jo crec que sí, oi?
No, però no és la Ferrusola. No comparis, Montse, és que no tothom pot ser Ferrusola.
D'acord, d'acord. No se'n parli més. Júlia Bacardí, el que digui ella. Moltíssimes gràcies. Fins aviat. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les dones i els dies. Mireia Dalmau, Roger Parera Moragues, Montse Comelles, Anna Miquel, Nílvia, Núria de la Fuente, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornem a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio amb la Paula Bonet, la pintora, escriptora, que ens explicarà la seva història. No està passant un bon moment, precisament, però crec que val molt la pena sentir l'entrevista que demà tindrem amb ella. Això serà demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, a les dones i els dies. Bona nit, sigueu bons. Què dic? No, sigueu dolents.